Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Preservar els espais aquàtics del Parc Natural de Collserola i posar-los en valor és l'objectiu de la campanya que hi ha en marxa fins al 15 de juny a la Serra. Tots els dies festius i els caps de setmana, els usuaris de l'espai es trobaran dos informadors a la Riera de Vallvidrera que explicaran quines pràctiques estan prohibides per així sensibilitzar i aconseguir tenir cura de l'espai, declarat com a àmbit d'alta fragilitat. Els gausacs encara en un dels seus caps de setmana més especials de la temporada amb la celebració de la Diada de Sant Ponç, que tindrà el seu punt àlgid amb l'actuació castellera d'aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià. Per a l'ocasió, els santcugatencs compartiran plaça amb els castellers de Sabadell i els castellers de la Vila de Gràcia. L'atur a Sant Cugat continua a la baixa després de registrar el millor abril en els últims 10 anys. La ciutat va tancar el mes amb 2.766 persones a l'atur, 52 menys que al març. Aquesta dada és, a més, la tercera millor de la dècada. Només al maig i al juny del 2022 va haver-hi a la ciutat menys persones aturades que aquest abril. Les bones dades sobre l'atur a Sant Cugat es mantenen després d'un març que també va ser històric, amb la xifra més baixa en un mes de març des de 2008. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat publicades aquest dimarts. La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert la convocatòria de la segona edició d'Impulsa Startup, el programa d'acceleració empresarial adreçats a startups amb menys de 5 anys o amb prototip desenvolupat. Aquesta nova edició, coordinada per la Càmera d'Espanya i finançada pel Fons Social Europeu Plus, oferirà mentoria personalitzada i connexions amb Venture Capitals per facilitar el creixement i la inversió dels projectes seleccionats. Les inscripcions estaran obertes fins al 29 de maig. I en esports, el primer equip masculí de la UESC ja coneix el camí que ha de fer per pujar a tercera FEB, la categoria estatal. Els santcugatencs disputen la final a 4 per l'ascens, que es disputarà el cap de setmana del 17 i 18 de maig a Mollet. Els de Gavi Pallet, segons a la Lliga regular, s'enfrontaran amb el Montgat, cinquè, el dissabte 17 de maig a les 5 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Lloret i el Cornellà. La final serà diumenge 18 de maig a les 7 de la tarda. Únicament el campió de la fase pujarà de categoria.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 7 de maig i farem bolillolla amb tots aquests ingredients. Començarem passant consulta amb la psicòloga Laia Weinberg per parlar dels beneficis per fer xarxa per al nostre benestar. I afegirem una dosi d'actualitat a la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de cultura. Parlarem del Rock Awards amb un dels premiats d'aquesta primera edició, el santcugatenc Josep Amorós. I afegirem una mica de patrimoni. El director de l'Arxiu Municipal, Francesc Jiménez, ens farà 5 cèntims de la exposició El poder de la imatge, la imatge del poder, representació de la dictadura franquista. I per acabar, reflexionarem sobre els avantatges d'alimentar-nos en horaris diurns. Ho farem amb en Gerard Pintó, director executiu de The Play Cook. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicant. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que, com sabeu, podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Bon dia, Sara.
Avui parlarem d'un tema que se'n parla sovint, però que no hem tractat encara, i és que hi ha coses de les quals no som tan responsables per millorar la nostra salut mental. Parlem d'aspectes relacionats amb el sistema on vivim. Què creus que afecta la nostra salut mental del sistema on vivim?
Mira, hi ha moltes coses, és multifactorial, però em sembla superimportant això, perquè si no ens posa en el lloc d'una responsabilitat la nostra salut mental, no? Com si tot depèn d'un mateix, i sempre dic, no? Compte amb aquests llibres d'autoajuda, 10 consells perquè no ho podem resoldre tot individualment i sols, no? I hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres. I si et dic això, et poso en un lloc on si jo faig aquests 10 passos m'he de sentir bé i, ostres, no em sento bé igualment, no? Uh-huh. O em sento bé una estoneta, perquè sí, a tothom li senta bé, depèn de quines mesures higièniques, però després torno a estar malament i què passa, no?
Sí.
Primer, hi ha qüestions més profundes que s'han de poder resoldre i després hi ha qüestions que són de l'entorn i que són molt importants.
Parlem d'aquestes avui.
Parlem, per exemple, de la pressió estètica. Mm-hmm. Jo crec que això no ens ho podem deixar de dir. Parlem, per exemple, de com funciona la salut mental pública, i no és per desmereixer els professionals, tot el contrari, que aguanten coses del nivell de pressió assistencial i moltes coses que són tremendes, però no atén bé la prevenció en salut mental i no atén mm-hmm. bé les coses no greus. No ho pot atendre, no hi ha recursos, no hi ha psicoteràpia, no hi ha temps, i aleshores hi ha molta saturació, i aleshores les coses fins que no són greus no poden arribar. Mm-hmm. I arribem a situacions que estan molt passades de voltes. Parlem del sistema educatiu, també defensant molt a les mestres, si us plau, però és que hi ha coses que estan molt mal acompanyades, mal detectades, estan absolutament desbordats i moltes vegades no estan preparats per depèn de quines coses. Si hi hagués una bona feina, no?, de detecció, de prevenció.
Parlem de diagnòstics, en aquest cas.
Diagnòstics, de fet, els diagnòstics te'ls demanen molt, eh? Necessiten diagnòstics, perquè sense diagnòstics no hi ha mesures. Mm-hmm. No? D'ajuda. Aleshores, yeah. A vegades et demanen diagnòstics abans d'hora o mal posats, i això també acaba sent un problema quan treballes amb criatures. Aleshores, em preocupa més que hi hagi algú ajudant que un diagnòstic concret, perquè a vegades, ostres, el problema justament és que tens una criatura amb un diagnòstic però no tens ajuda per acompanyar-lo. Aleshores, no em sembla el més urgent el diagnòstic, segurament, no?
Sí.
Aleshores, ostres, aquest és un tema. Clar, si tens un fill amb un problema però després no pot anar a un lloc on estigui ben acompanyat, per molta psicoteràpia que fem, si els recursos, no?, els agents educatius no estan ben preparats per acompanyar-lo, tenim un problema immens, no? I això ens passa molt a consulta, arribem fins on arribem.
Sí. Per posar un exemple, imagina't que jo sóc una mare que em costa arribar a final de mes, que tinc problemes amb el meu llogater perquè em vol pujar el lloguer i no ho acaba mai de fer, però sempre tinc l'amenaça. Tinc un fill que ara mateix justament li han detectat que té TDAH i no sé molt bé per on tirar. Jo tinc molts recursos i puc gestionar bé, en principi, quan tot va bé, les meves emocions, però arriba un moment que estic desbordada i inclús puc tenir una depressió. Aquí podríem dir que són factors... ambientals.
Hi haurà qui ho porti millor i qui tingui més recursos per afrontar-ho emocionalment i qui menys, qui tendeixi a petar per una banda o per l'altra, però tot això no depèn de nosaltres. I si segueixo uns consells concrets per estar bé, no estaré bé.
I què podem fer llavors per
Aleshores,
estar bé?
Què podem fer? Mira, l'exemple de les mares és molt interessant perquè cada vegada hi ha un moviment molt bastant incipient on les mares estan començant a trobar-se i ajudar-se i a fer comunitat. I s'estan començant a crear molts grups de mares, molts contextos on poder compartir qüestions de la maternitat. Aquí s'està fent molt, molt bona feina, trobo. Mm-hmm. I costa poc trobar aquests espais. Jo crec que aquesta qüestió i que ens anirà salvant en aquests sentits té a veure amb compartir, amb fer comunitat i amb tots aquests espais que jo crec que serien altament saludables i farien molta feina a nivell de, amb l'objectiu de prevenir qüestions de salut mental, no? I aleshores, ostres, és més fàcil, perquè aquesta mare coneix un terapeuta que funciona molt bé, perquè aquesta coneix un grup de teràpia amb honoraris més reduïts que em pot servir, perquè aquesta sap uns recursos on, que poden treballar molt bé formant els mestres i no sé què, perquè hi ha una, un cau, un esplai que funciona molt bé amb aquestes criatures i li puc donar un espai de socialització una mica més fàcil, una mica més còmode, perquè no tota aquesta cosa de la comunitat sovint ens salva i ens salva coses importants.
I on ho podem trobar? Perquè jo a les xarxes sí que l'he vist bastant, per exemple, en postpart, que hi ha els grups de lactància i en espais d'aquest estil, però quan som més grans, com podem buscar aquesta comunitat?
Jo, les xarxes sempre són complicades, no? Jo segueixo defensant molt la qüestió aquesta del boca a orella i de compartir el que ens passa, no? I de no perdre'ns aquests espais, de poder comentar...
a la sortida de l'escola, per exemple, al parc.
Per què no? A les AFES, al parc, amb els teus amics i amigues que coneixen altra gent, comencem a compartir coses també, no? I a parlar, igual que quan dèiem això de buscar terapeuta, doncs per què no? De buscar solucions pels problemes que tenim, a vegades a nivell més concret, no? Quan veus famílies que es mouen, que llegeixen llibres, que comencen a parlar, perquè llibres, clar, jo critico en part l'autoajuda, però després hi ha altres llibres que parlen de moltes altres coses molt interessants. Hi ha molta informació, el tema és trobar la bona informació, no? O pares que busquen recursos per treballar ells, no?, en psicoteràpia, per poder treballar el seu rol com a pares. I es pot fer una psicoteràpia breu i fàcil, i més econòmica, o més sostenible. Hi ha mil recursos. Les sortides han de ser creatives i avui, a part de creatiu, afegeixo probablement més comunitàries, no? Mm-hmm. I funcionar una mica més tots com a tribu, al final és el tipus d'animal que som.
Sí, però clar, ens l'hem de una mica teixir nosaltres, aquesta xarxa.
Ens ho hem de teixir nosaltres i, bueno, i per què no? Lluitar també per aquests espais, no? Cadascú des de la seva banda. Nosaltres, per exemple, pensem molt en la psicoteràpia de grup com una sortida molt, molt útil, molt interessant i de bon nivell per resoldre algunes coses. A la xarxa pública s'estan començant a fer i s'està lluitant molt per aquest tipus de mesures més preventives. A Sant Cugat encara no. A Barcelona hi ha equips que treballen a domicili amb adolescents i salven situacions molt greus, molt bé, amb molt de nivell, molt estudiades. Mm-hmm. Van sortint iniciatives per moltes bandes.
El tema de la teràpia de grup me l'apunto per parlar-ne en una altra ocasió, perquè segur que té molts beneficis també.
I tant.
Aquí a Sant Cugat ho podem fer ara mateix?
Ho podem fer a molts llocs i a la nostra consulta, sí.
A grup? Teniu teràpia de grup?
I tant.
Molt bé, doncs gràcies, Lara, en seguirem parlant.
Gràcies, adéu.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Ahir dimarts, Cugat Media obríem amb una notícia relacionada amb l'Eurofitness. Un grup d'usuaris ha denunciat a la síndica de Greuges la falta de neteja i manteniment del centre. Aquesta no és la primera vegada que Cugat Media ens en fem ressò d'aquesta situació. El tema que volem posar avui sobre la taula és quin paper té i ha de tenir l'Ajuntament amb les concessions. Recordem que l'Eurofitness és l'empresa que gestiona el complex esportiu municipal. Abans, però, saludem els participants de la tertúlia. Eloi Rovira, assessor d'Esports de l'Ajuntament per la part de Junts, bon dia.
Hola, bon dia.
La regidora d'Esquerra Republicana, Esther Madrona, bon dia.
Bon dia.
José María Gallardo, regidor del PSC, bon dia.
Bon dia.
Álvaro Benejam, portaveu del PP, bon dia.
Bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Ui, ens falta Vox, o acabo... Ah, no, Vox no, aquí. No. Marcos Rodríguez, portaveu de Vox, bon dia.
Molt bon dia.
I Ramon Gutiérrez, portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs, si us sembla, comença l'Eloi Rovira, per part de Junts, que a banda d'assessor va ser regidor en el seu moment d'esports i segurament també tindrà coses a explicar-nos.
Bé, doncs, si la pregunta és, no?, quin és el paper de l'administració, de l'Ajuntament, perquè fa el seguiment de les concessions administratives, doncs crec que és un paper important. Clar, nosaltres estem externalitzant un servei per donar a la ciutadania a una empresa, a un tercer, i el nostre paper, doncs, d'alguna manera és fiscalitzar la gestió del servei que es dona, fiscalitzar que es compleixen les condicions del contracte, i per això, doncs, normalment, doncs, per propi plec de condicions s'estableixen un seguit de comissions de seguiment per veure, doncs, que tot allò que està establert en el contracte es compleix, també per fer revisions de les activitats que s'ofereixen, de l'estat del manteniment, entre altres la neteja, de si es compleixen les inversions o no, de repensar tota l'activitat si s'escau, entre d'altres, doncs, el compliment, doncs, de totes les obligacions que tenen com a empresa, no? I també com a Ajuntament nosaltres hem de complir amb les obligacions envers el concessionari, no? En el cas de l'Eurofitness, és un contracte molt llarg, on hi havia una inversió inicial, una aportació de capital molt gran per part de l'empresa concessionària. També hi havia la gestió, no hem d'oblidar, del PAF-1, PAF-2 i PAF-3 inicialment. Al final es va revertir adjudicar la part del PAF-3, i això va fer, doncs, que fos un contracte complex i amb molta durada, i, doncs, aquí a vegades, doncs, algunes dificultats també a l'hora de gestionar, doncs, com realment creiem que toca, no? Nosaltres, des que vam tornar a entrar en aquest darrer mandat, doncs, la regidora va ser un dels temes que va demanar que ens hi posessin molt a sobre, perquè hi havia, doncs, aquest històric de reclamacions per part d'alguns usuaris, amb els que ens hem reunit també, no només amb la síndica, i amb el gestor, i amb el que estem intensificant, doncs, d'alguna manera, poder fer una millor aplicació de les condicions del contracte, no? Hem de tenir present que és un contracte que aviat farà ja els 30 anys i que acaba aviat, que, com deia, l'aportació inicial de capital va ser molt gran, i això també ha dificultat molt l'explotació per part de l'usuari, però estem contents. Hi ha més de 5.000 persones abonades en aquest servei, més de 1.200 usos diaris, i estem intentant, doncs, això, gestionar el dia a dia. També hem de pensar que això es va dimensionar això, doncs, fa quasi 30 anys. La realitat social també ha canviat molt, els usos, la tipologia d'usos, la demanda de les activitats, la maquinària, tot això fa que, doncs, amb un contracte tan llarg no tinguis tanta flexibilitat, potser, doncs, per adaptar-te i modificar l'oferta i adaptar-la millor a les necessitats dels usuaris. Però dintre del que el contracte estableix, doncs, també amb el concessionari hem d'intentar, doncs, aplicar, doncs, aquestes millores i fer una bona gestió, sobretot perquè a qui ens interessa és donar un molt bon servei.
Esther.
Sí, gràcies, molt bon dia a tothom. Per complementar una mica algunes de les coses que comentava l'Eloi, jo crec que hem de ser conscients que estem parlant d'una concessió a molts anys vista, per entendre'ns, i jo entenc que les concessions són una alternativa en el moment en què es vol oferir un servei públic, i que per motius que siguin A o B, doncs no es pot fer dins de l'Ajuntament, per tant, d'una manera 100% internalitzada, sinó que s'aposta, no?, per fer-ho d'una manera externalitzada. Si es pren aquesta decisió, no?, de tirar cap a aquesta via, de fer-ho d'aquesta manera externalitzada, per mi això no resta importància al seguiment i control que l'Ajuntament n'ha de fer, no? Si entenem que aquest servei és un servei públic amb tot el que això comporta, sobreentenc que és la pròpia administració qui ha de fer el seguiment acurat que pertoca. No? Avui parlem del cas de l'Eurofindes, però podríem, evidentment, doncs, fer-ho extensiu a altres concessions que té l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, l'Eloi mencionava aquest concepte de les comissions de seguiment. Per mi és un òrgan de treball, no? Un espai que s'ha d'anar convocant i s'ha d'anar fent el seguiment que toca, un seguiment que ja em permetreu que pugui explicar també que en el seu moment no es va fer de la manera que tocava i pertocava, i deixeu-me que tiri una miqueta de memòria. La memòria a vegades pot ser traïdora, però crec que fins al mandat passat aquestes comissions de seguiment no s'havien convocat mai, i per tant, no, en tots aquests anys que la concessió ja portava de marxa, ja portava de camí, doncs no s'havia fet el seguiment que calia, no? Per tant, ens vam trobar amb una sèrie de queixes i demandes per part dels usuaris, i jo com a usuari en primera persona puc dir que moltes d'aquestes queixes les comparteixo. Vam poder tenir l'oportunitat de començar a treballar aquestes queixes ja no només amb els usuaris d'una manera directa, sinó també, evidentment, amb l'empresa concessionària. Per tant, no? La importància d'aquestes comissions de seguiment, que celebro que l'assessor de Junts, doncs, expliqui, no?, que la regidora d'Esports, doncs, té a l'agenda aquestes comissions de seguiment i que, per tant, doncs, donen compliment a la concessió, a aquesta macroconcessió, com explicàvem, no? Això en primer lloc. En segon lloc, en aquest concepte de servei públic, no?, que dona o intenta donar resposta a les demandes d'activitat física de milers de persones al llarg del dia. Que passin milers de persones al llarg del dia per aquest espai implica que és un servei que ha de funcionar, però que també crec que com a administració hem d'estar amatents d'aquestes observacions i opinions que els propis usuaris ens fan, perquè entenc que qui millor que aquests mateixos usuaris, no?, per explicar quines són aquelles millores que podrien ser necessàries o, en definitiva, altres opcions i propostes. I amb això ja acabo, i així em guardo potser alguna cosa per la segona ronda. Entenc que la concessió limita en certa manera actualitzacions a l'equipament, però també estic convençuda que la mateixa concessió o el mateix ajuntament, doncs, poden veure amb bons ulls propostes d'usuaris, de diversificar l'oferta de classes, poder augmentar o reconduir o canviar algunes de les màquines, o també prestar especial atenció en l'idioma al qual s'imparteixen les classes dirigides, que tot sovint no és el català.
José María.
Sí, jo agafaria l'última part que ha dit la senyora Extremadrona, sobretot perquè és una instal·lació municipal i al final no deixa de ser una imatge que donem a la ciutadania i a la gent que ve, és una imatge de Sant Cugat, no? I aquesta imatge, doncs, queda deteriorada tenint aquest tipus d'instal·lacions. Sí que pot ser que sigui una concessió de fa molts anys, però moltes concessions d'altres serveis de Sant Cugat eren molts anys. El cementiri tenia 100, si no me'n recordo. La de serveis de neteja també, la de parcs i jardins, hi ha moltes. I tenim els inspectors per, d'alguna manera, veure si la feina que es fa és correcta o no és correcta, i hi ha mecanismes per parlar amb la concessionària i fer que aquesta feina, doncs, es faci, no? Segurament sí que és veritat que hi ha limitacions, com deia l'Eloi, però jo crec que hi ha també mecanismes perquè això, tot i que hi hagi un contracte, el contracte, com diu ell també, hi ha preveu poder fer algunes actuacions. El que no és de rebut és que tinguin l'ascensor espatllat, no sé si continua a dia d'avui espatllat, això no ho vull assegurar, ara si l'Eloi ens ho digui. Bueno. Sé que va sortir al ple, no sé qui ho va fer la pregunta en aquell moment, no me'n recordo exactament, però va fer la pregunta, portava 6 mesos l'ascensor espatllant. No sé si avui ja està ja arreglat, millor, en aquest cas, però són aspectes que no pot passar. 6 mesos un ascensor espatllat per accessibilitat d'un espai municipal no pot passar, tot i tenir una concessió, o posar l'excusa que és una concessió de fa molts anys. Per tant, si hi ha aquesta comissió de seguiment, si no he entès malament, perfecte, benvinguda sigui. Sí que és veritat que es va crear en el mandat anterior,
es va activar. Està creada en el ple, però es va activar el mandat anterior.
Gràcies, Esther, que no sabia exactament què era en aquest cas, i jo crec que s'ha de continuar i d'alguna manera donar resposta. Aquesta comissió ha de donar resposta. No podem buscar excuses, sinó hem de buscar respostes, perquè la ciutadania ens ho està demanant.
Mm-hmm. Álvaro.
Bé, doncs, no sé, és un altre culebrón per mi, Perdona, jo no sóc usuari de l'Eurofitness, però sí que, doncs, clar, evidentment coneixo persones que sí que són usuàries i que es queixen des de que es va crear, quasi, no?, diria, i hi han hagut moltes coses. Falta de manteniment, que és el que ara es denuncia, però també robatoris, no sé, hi han hagut moltes coses, i una etapa en la qual el concessionari deia que no podia sufragar les despeses de manteniment, no? I estava la cosa a punt de caure i volia més diners per part de l'Ajuntament. O sigui, jo és el que recordo de fa anys ja. Això és, no sé si fa 6, 7, 8, però això ja va passar. A dia d'avui no sé com està, com estan les comptes del concessionari, si, si suporta l'activitat econòmica o no la suporta, les, els seus números, però el que està clar és que no desenvolupa l'activitat del, de l'Eurofitness correctament, perquè en, un, en una instal·lació esportiva una de les principals coses és la neteja. O sigui, si tu vas allà, a un lloc on t'has de dutxar, despullar-te, posar-te, vestir-te i tal, i després fer esport, el mínim és que esté net, el mínim, no? Doncs clar, si no està net, ja no vas a gust, no? I ja dona una mica de cosita entrar allí i vestir-se i desvestir-se i dutxar-se, no? Pues és una de les principals coses. I si no està ben feta, doncs llavors és que el concessionari no està, la concessió no està funcionant correctament, perquè aquesta gent cobra uns diners dels usuaris cada mes. Diu l'Eloi que té més de 5.000, no? 5.500 o una cosa així. No, suposo que hi ha diferents... o sigui, que no tothom paga el mateix.
Diferents tarifes.
No? Diferents tarifes. Però, com a mínim, recapten 200.000 euros al mes. Com a mínim. Vale? Llavors, amb 200.000 euros al mes, una instal·lació esportiva que no és gigantesca, no és hiper, hiper gegant, es pot mantenir perfectament. Llavors, bueno, es pot mantenir perfectament.
Veig que no controlen molt el tema de les piscines, Álvaro. O sigui,
no.
És un, o sigui, evidentment, si, perdona,
el tema de les piscines, sí, dius.
Home, tu saps, o sigui, el principal problema que tenen els gestors de centres de fitness on hi ha piscines, bàsicament, és la despesa que genera la piscina, perquè mantenir la temperatura de l'aigua, la qualitat de l'aigua, els valors químics, la neteja, la temperatura exterior... O sigui, és molt difícil per un concessionari, si parles amb qualsevol gestor del món esportiu, et dirà que una piscina condiciona molt el compte d'explotació d'una instal·lació, per tant...
Però, agafo el missatge,
Eloi. Deixem acabar la primera ronda, després per al·lusions seràs el primer.
Agafo el missatge, agafo el missatge, però si, no sé, suposo que està ben mantinguda la piscina. Sí. Vale. Si la piscina està ben mantinguda i el concessionari no té diners per fer la neteja dels passadissos, doncs llavors és que falten diners, no? I que la concessió no està ben calculada, o almenys la, el que cobra les tarifes, o si no està bé, o és que volen tenir un marge de benefici a part de les despeses, i ja està. I el marge de benefici podria ser l'1%, podria ser el 0%, podria ser el 20% o el 15%, i això no ho sabem. Per tant, doncs és aquí on vosaltres com a govern heu d'actuar. Si la concessió, suposo, entenc que té clàusules de penalització o de cancel·lació, pues és, escolta, concessionari, si no compleixes unes mínimes normes de neteja, la piscina pot estar perfecta, però els passadissos també, i les dutxes també, i els sostres també, i no pot estar subjecte a un armari amb pedres, no? Perquè no pots demanar a un professional que vingui a arreglar aquella pota d'un armari, no? Pues això, no? Pues si no ho fas bé, pues penalització o retirada la concessió i tornes a fer-la i punto, ja està, però s'han de fer les coses perquè si no això s'enquista i és el que ha passat aquí.
Ariadna.
Sí, agafo una mica també el relleu amb el tema de, sobretot, de com està l'equipament, no? O sigui, més enllà d'òbviament l'accessibilitat, no? Tenir un ascensor parat 6 mesos és un problema, i un problema molt greu, sobretot si, bueno, has d'accedir, no?, a instal·lacions i de més. Però si ens centrem també en la part de manteniment, no?, de pues, la higiene, que òbviament, no?, hauria de ser el doble perquè és un equipament, no?, esportiu, però els aires acondicionats que tampoc funcionen bé, algunes màquines tampoc funcionen, com a usuari ja ho dic, però els que hi anem ho sabem, de tant en tant hi ha màquines que funcionen i de tant en tant que es tiren potser un mes o dos sense funcionar algunes. Tot això, aquesta falta també de manteniment repercuteix en una realitat, que és que a la llarga l'empresa no està fent un bon ús del manteniment de l'equipament, equipament públic, que per tant acaba en un dèficit important, no?, que això haurem de, com a ajuntament, després l'haurem de sufragar. Què vull dir? Aquells sostres s'han de canviar per complet, perquè el deteriorament en tant de temps fa que tinguem un problema. I ara tenim un equipament que en el seu moment estava bé, que ara no està bé, que haurem de reparar a un nivell important perquè el concessionari doncs, no està fent el que toca. Més enllà del risc sanitari, que també comporta tot això, que això crec que tots ho tenim molt present, no? Però després, si anem a la gestió que també fa aquest concessionari per l'equipament, trobem coses estranyes. Per un costat, els que paguem la quota per anar al gimnàs, paguem una assegurança sanitària privada, la qual tu vas a preguntar per què he de pagar aquesta assegurança, que també tindrà la quota, et diuen no. és que això és per assistència si passa alguna cosa a dintre. Dius, però un moment, per això no està el 112, no? Si passa alguna cosa, aquí es comencen a fer un embolic, et diuen, bueno, és que és obligatori. D'acord, és obligatori perquè ho he de pagar jo com a usuari i no l'empresa gestora, no? Que és qui segurament té l'obligatorietat de pagar aquesta assegurança. Aquí primer pregunta, no? Després trobem quotes, de cop i volta vam veure una pujada de quota, mitjanament important, i vam dir, ostres, què ha passat? Ningú ens ha avisat. Es veu que una part que pagava de subvenció a l'Ajuntament doncs es va reduir, i això va repercutir en que s'havien d'augmentar les quotes. Zero explicació, zero... No? L'usuari es queda com una mica penjat. Després també, bueno, si és... A nivell de certes gestions, no? I aquí vaig una mica al que deia també l'Àlvaro, no? El benefici pot ser del 0, de l'1 o del 20, i aquí no ho sabem. Les concessions existeixen, no? I és la manera que té l'Ajuntament per prestar un servei públic. Ara les concessions han de funcionar a la perfecció, si no tenim un problema perquè no estem fent la prestació de servei com toca.
I s'entén un marge d'error, eh? Un marge de...
Totalment, i per això també és veritat, s'ha de dir, no? Tenim les comissions de seguiment, que per això existeixen, i totes aquelles clàusules, no?, que pot tenir el contracte per anar actualitzant, però aquí m'agafo també a dues coses que han sortit. Una, contractes o concessions de 30 anys fan, o sigui, de tanta llarga durada, fan que sigui impossible poder tenir un seguiment i, com dèiem, una flexibilitat, i això és un problema fer concessions a tan llarg temps. I després... És cert que crec, si no em falla la memòria o potser no, també s'han anat fent auditories per anar veient com era. S'ha estat el cas, sí, d'acord, però xoques contra una gestió super encursetada. I aquí és on sempre nosaltres venim a dir el mateix, no? Quan això no funciona i estem veient que aquesta concessió no està funcionant, és aquí on la gestió directa, que nosaltres insistim molt sempre en fer, insistim tant per què? Perquè et dona un control molt més gran, et dona una flexibilitat més gran i et dona una garantia, no?, també de quins serveis dones. Per nosaltres, les concessions, si no es fan bé, si no funcionen com un rellotge suís, s'han de revocar.
Mm-hmm. Marcos, que d'entrada no t'he vist, perquè no avui, com que us heu canviat uns quants de cadires, no estic desubicada aquí, jo també, eh? Però aquí, estaves i puntual.
No, home.
Digues.
Bueno, yo quería comentar, bueno, ¿se cumple o no se cumple el pliego de condiciones del contrato? Porque, pues bueno, es evidente que la responsabilidad es del ayuntamiento fiscalizar que se cumpla los requisitos del contrato, los usos y servicios en este espacio deportivo municipal, ¿no? Entonces, yo sobre todo quiero ser muy prudente a la hora de valorar este servicio, pues porque yo creo que para ser objetivo... yo creo que es imprescindible ser usuario de este servicio y yo pues no lo soy, ¿no? Y aparte hay que ser usuario en un tiempo prudencial, de bastante tiempo, pues para hacer un juicio objetivo, ¿no? Igualmente hemos tenido quejas de muchos vecinos que nos han venido de forma reiterada diciendo que, pues bueno, pues problemas de higiene, problemas de falta de mantenimiento y bueno, pues yo creo que haciendo una mirada rápida por reseñas en el propio Google de esta concesión, pues uno encuentra muchísimas críticas de muchos usuarios, ¿no? Y son críticas que normalmente coinciden en los mismos aspectos, con lo cual, pues bueno, yo creo que es indicativo que algo falla, ¿no? Pero bueno, yo insisto, ¿no?, que la responsabilidad de fiscalizar de que se cumple este servicio de forma óptima es del ayuntamiento. Y que entonces aquí, pues bueno, que tiene que realizar su responsabilidad el ayuntamiento y tiene que verificar que se está cumpliendo y pues es evidente que si no se cumple, pues se rescinde el contrato y es que no creo que sea tan complicado, ¿no?
Uh-huh. Ramon.
Bon dia. Bé, jo, en la línia del que deia l'Ari, és important que serveis públics estiguin molt vinculats amb la bona gestió, no?, d'un servei. Estem molt acostumats a Sant Cugat, no?, de que se'ns diu, no?, que tenim un govern que gestiona molt bé, però en realitat el que fa és que fa de seguida que pot, doncs, concessió al canto amb el que sigui, no? I aquest, per mi, és un exemple. És a dir, per mi, la bona gestió implica que ha d'implicar transparència, ha d'implicar control del servei públic i ha d'incorporar valors també de servei públic. i per no afegir-me en, o sigui, per no repetir moltes de les coses que s'han dit de manteniment i de tal, no? Però també hi ha altres elements, en apuntava l'Ari en aquesta línia, doncs, per exemple, de qui té control de les dades dels usuaris, no? En el moment, en el contracte que firmes, en el moment en què et converteixes en usuari, el temps que necessites fer de preavís per fer una baixa en el gimnàs, tot això són drets de l'usuari que, com a servei públic, hauríem d'estar vigilants, no? I clar, jo crec que quan parlem de bona gestió, no, diguéssim, són aquestes les coses en les que, no només el manteniment, que també, no, hem de tenir en compte. Deia l'Ari, el tema de les auditories, des del 2001 que existeix aquesta concessió, no es va fer cap auditoria fins al 2021, com deia l'Ester, és a dir, fins que vam venir a gestionar l'esquerra, precisament, sense estar jo de forma d'aquest govern. Però vull dir que crec que això és rellevant i crec que són qüestions que hem de tenir en compte. Llavors, jo crec que arriba el moment, bueno, no sé quants anys ens queden de concessió, suposo que ens en queden 8, jo crec que arriba el moment de començar a plantejar alternatives en aquesta gestió. Pot ser la gestió directa? Pot ser. Potser no ens ho surt a compte. Busquem la manera. Ho important és que sigui la bona gestió. Si no és gestió directa, busquem altres alternatives. Existeixen, com pot ser una gestió comunitària, una gestió cooperativa, que ens permeti que aquest servei, no, això que deia l'Àlvaro, és a dir, que el lucre, diguéssim, es redueixi i que al final tingui vocació de servei públic i que puguem tenir aquestes tres condicions que per mi són importants, que són la transparència, el control i la vocació i els valors de servei públic que ha de tenir.
Mm. Eloi, comencem la segona tanda, si et sembla, tu, per al·lusions. M'agradaria també que responguessis com és que des de que es va fer la concessió a principis del 2000 fins al 2021 no es fa cap comissió d'aquestes de seguiment, cap reunió, cap auditoria. Quin és el fet que fa que, bueno, que no hi hagués cap seguiment de la gestió d'això?
Bueno, a veure, en el meu mandat jo recordo haver fet comissions d'aquestes, per tant, no he volgut dir res, però no comparteixo exactament el que compartia l'Ester. Sí que no es feien com s'havien de fer, com establia, tampoc es van fer en el mandat anterior, que establien mensuals, i tampoc es feien amb aquesta redureta, però jo crec que ara no cal entrar. Jo crec que aquí, en el moment en el que serveis tècnics ens diuen, escolta, aquí hi ha una comissió de servei, perdó, de seguiment, que s'ha de convocar, no s'està fent i s'ha de fer, doncs es fa, i crec que suposo que l'anterior... Jo recordo el meu mandat haver-ne fet diverses. Entenc que en l'anterior govern, quan també els serveis jurídics o de contractació els va dir, escolta, aquí hi ha una comissió que no s'està convocant tal com s'ha de fer, doncs també s'hi van posar, i nosaltres hem donat continuïtat o més intensitat en aquest sentit. Però vaja, jo crec que aquí, com sempre, nosaltres depenem d'aquesta fiscalització que es fan des de serveis tècnics, de dir-nos, ei, aquesta comissió s'ha de fer, i es posa i fa. Ara no sabria dir-te perquè des del 2001 fins al 2015... què va passar? No hi era? Bueno, si el 14, de l'11 al 15 sí, però en aquest sentit no et podria dir perquè no es va convocar, o amb la regularitat que tocava, o amb el contingut que tocava, o aquesta fiscalització que tocava, no? Però bueno, en aquest sentit crec que ja, doncs, com comenta l'Ester, l'anterior mandat i ara s'ha posat fil a l'agulla, que s'hauria d'haver fet abans, i per tant estem intentant complir amb això, ja et dic, hi ha reunions mensuals específiques i després altres específiques per temes específics que no entren a la comissió genèrica, no? Però crec que hi ha dos debats aquí, o sigui, estem intentant parlar del model de concessió, sigui l'Eurofines o el que sigui, i del propi de l'Eurofines, no? Intento separar els debats. D'una entrada, o sigui, d'entrada la concessió té pros i contres, ja ho sabem, evidentment fer una concessió doncs pot perdre aquesta gestió de directa, però guanyes també un estalvi. Segurament en aquest cas hi havia una inversió molt forta, no?, en el que és la construcció, la modernització i tot això, i per tant, a vegades quan l'administració no té aquest capital, doncs aquest model de concessió administrativa doncs facilita que es puguin tirar endavant els projectes. Després la feina i l'obligació de l'Ajuntament és doncs que el servei públic es presti amb la qualitat que és bona, no? Per tant, jo crec que el model de concessió, el que hem après també d'aquest contracte que farà 33 anys aviat, doncs és que a l'hora de redactar, si s'han de fer, s'han de incloure moltes més coses. Estem parlant d'un contracte d'una administració de fa quasi 30 anys on també hi havia doncs cert desconeixement, potser clàusules de flexibilitat o més aportació. Sabeu que ja el contracte té un valor i hi ha un increment només permès per llei, però clar, potser aquest valor d'increment, no, que permet un contracte és insuficient per la crescuda que ha tingut el propi Eurofitness. O sigui, crec que el que hem d'aprendre com a administració és que si s'ha de fer un contracte a tan llarga durada, s'han de tenir moltes més variables en compte que poden passar, i que un contracte, una concessió, lliga molt de mans, i que aquí també tothom veu molt fàcil rescindir un contracte d'administració pública. Doncs els recomano que intentin fer aquesta feina amb intervenció i secretaria, a veure si és tan fàcil. D'entrada, doncs, és molt complicat. I per la que és la pròpia gestió de l'Eurofitness, no? Crec que coincidim que hi ha hagut mancances de la neteja de manteniment. Ens hem posat a sobre. De fet, el dilluns mateix vam anar amb la síndica a fer una visita. Evidentment, hi ha usuaris que estan més que això just que altre, i això s'ha de respectar. Hi ha d'haver uns estàndards que s'han de complir, i per això és el que hem de vetllar nosaltres. I aquí ens trobem una altra vegada en la dificultat, no? del canvi de paradigma d'una concessió que es fa el 2000, amb uns usos, amb una societat que es comporta d'una manera a l'hora d'efectivitat física, a l'actual d'ara, el 2025, que no té res a veure, i que segurament el que preveu el plec de condicions no està dimensionat amb el que es va fer en el 2020. I això ara tenim un problema, i ens estem intentant posar tots per intentar, doncs, que, bueno, tenim aquest problema, però s'ha de pal·liar perquè queden uns anys de contracte i s'ha de prestar el servei amb la màxima qualitat, no? I també, doncs, el tema de neteja, crec que, bueno, alguns de vosaltres heu comentat que sou usuàries i ho podreu validar i no, però, bueno, jo he estat també moltes vegades, no soc usuari, però he estat moltes vegades, i sí que hi ha hagut cosetes darrere armari, sota armari, dalt dels armaris. Comentava el tema de sostres,
les mateixes,
el
i les dutxes.
Sí. Una cosa és la neteja i l'altra... Sí, jo net no ho he vist mai brut.
No, però els,
sí,
fongs de les
cosa
dutxes...
És, exacte, però això, ara, és una, això cosa és una de neteja constant, sinó d'obra, no?, a manteniment.
Que està prevista a fer aquest estiu, el tema que comentaves dels sostres, perquè també ja s'ha de fer sí o sí. I el tema, l'incident, del malaurat incident de l'ascensor, que quan nosaltres, evidentment, se'ns notifica, comencem a apretar al concessionari i ens trobem amb un tercer, un quart, per dir-ho manera, gestionant l'ascensor, que només ens dona que problemes, i l'empresa que no compleix amb els terminis, que quan ve fer l'actuació no la fa com toca, quan després, bueno, va ser, evidentment, i nosaltres vam estar dia a dia preguntant a Eurofitness, perquè era una, bueno, és una vergonya que hi hagi usuaris que tinguin mobilitat reduïda i no puguin accedir al centre, perquè hi ha un tercer gestionant un ascensor, un especialista en ascensors, que sigui incapaç de donar la solució a això, no? Per tant, bueno, a vegades es trobes coses també que semblen flagrants, com un especialista no pot arreglar un ascensor, però que ens toca gestionar, no? I per tant, la part nostra és estar-hi a sobre perquè això no repeteixi i no vagi més una altra vegada.
El tema ascensors no és l'únic que tenim a Sant Cugat, perquè el de l'estació de la Floresta també és una altra història.
És que el que acabes d'explicar per mi és com l'exemple de quan externalitzem, però a sobre hi ha també altres coses a externalitzar. No? L'externalització portada a l'extrem porta això a encara més dificultats de gestió, quan hauria de ser el contrari. Igualment, si estàs concessionant, ha de ser perquè l'Ajuntament pugui respirar una mica, no?, a un servei que dones. No està sent el cas. I encara que sigui difícil o no revocar un contracte, la funció que tenim aquí, la responsabilitat que tenim aquí com a administradors és, encara que ens costi molt, si s'ha de revocar, es revoca, sí, no? Sí. Si no està funcionant. Perquè el que hauria de garantir aquest equipament, com qualsevol altra concessió, ara parlem de... Sí que és veritat que hi ha com dos debats, però si parlem de l'Eurofitness, el que s'hauria de garantir és accés molt de qualitat, però a sobre molt econòmic, de la pràctica esportiva pels santcugatencs. La meva forma de veure, econòmic no és, perquè si ho compares amb la resta de gimnasos privats, que recordem, aquest no pot ser un gimnàs privat, el preu, és, la diferència és ínfima. Llavors, ja crec que és el primer indicador que ens diria això potser no està funcionant com toca, si tenim un gimnàs que a un usuari mitjà, no parlo de les quotes adaptades a tal, paga més de 50 euros al mes per aquest gimnàs. O almenys crec que no hauria de ser el d'això. I segueixo amb això, o sigui, les concessions parem de fer-les també a més de 30 anys. Després tenim el mateix exemple amb el mercat d'aquí de Pere Sant, 75 anys de concessió. Clar, o sigui, és impossible no poder-se adaptar quan fem concessions de tants anys, en què, òbviament, de 10 anys en 10 anys la realitat canviarà completament, no? I crec que és la dificultat, i per això la gestió directa en aquest cas, sigui de la forma que sigui, o com apuntava també el Ramon, no? Hi ha altres fórmules que poden donar una millor seguiment i control dels serveis.
Álvaro.
Jo, amb el ara discrepo amb l'Ariana sobre el tema de la concessió.
M'extranyaria si no fos així.
Sí, no, però
fins ara dèieu el mateix, cosa que estava sent
un
home, no?
Per mi una concessió no és dolenta per se, no? És una qüestió, o sigui, si, la qüestió és la gestió
però
de la
si
pròpia
no
concessió, no? Clar, no funciona, però
és,
això és cas per cas, no? Perquè hi ha altres concessions que sí que funcionen, i molt bé, i segurament funcionen millor que si estigués gestionat per la pròpia administració. Hi ha exemples, i hi ha exemples contraris, no? Que també que funcionen malament, no? En aquest cas, jo no diria que aquesta concessió funciona de manera nefasta. No, jo no ho diria, però sí que hi ha coses que no funcionen bé i són les coses que he dit abans. Com per revocar la concessió? No ho sé, perquè ja no calcular això ja no sé, això aquesta comissió de seguiment que ho determini i que vegi la gravetat del tema, no? Si no és tan greu i són coses lleus, doncs que les arreglin i ja està, no? Vale. Però no
deia, de fer-ho, dic. No, en el cas que toqués, que no sigui la dificultat de fer-ho el que
se'ns posi
per davant.
Sí, sí, ja ho entès així, però refereixo que les concessions, i jo crec que precisament el termini de les concessions és una qüestió bàsica, és a dir, si a un concessionari no li dones 40 anys per fer una inversió de 4 milions d'euros, no sé quina va ser en el seu moment, o més, depèn de la concessió, no? És a dir, una concessió, per exemple, de 4 o 5 milions d'euros, si no li dones 40 o 50 anys, o 75, no surt a compte, llavors no la faria ningú, no? I no funcionaria el tema de les concessions. I l'Ajuntament tampoc ho faria perquè en aquell moment no té la capacitat inversora per fer-la, no? Pues llavors no funcionaria, per això la fórmula de les concessions jo penso que és bona. Ara bé, deia l'Eloi, amb el tema de revocar les concessions, el tema de revocar, jo crec que a les concessions pots revocar-les o pots no revocar, o no pots revocar-les depenent del que posi el plec de clàusules, no?
Sí, incompliment.
Llavors, clar, i posar sancions si hi ha incompliments també depèn del plec de clàusules. Si ho preveu, es pot fer. Si no ho preveu, no es pot fer, com qualsevol contracte, no? I en aquest cas, tenint en compte que és administratiu, doncs s'ha de respectar fil per randa. No sé què posa en aquella concessió, no tinc ni idea, però s'hauria de veure què posa, no? En aquesta qüestió hi ha aprofito per demanar que als partits de l'oposició se'ns dongui un dossier amb tota la informació d'aquestes clàusules, d'aquesta concessió, quines són les possibles causes de posar sancions, si hi ha, si no, en fi, una mica de transparència sobre aquesta qüestió, que ens aniria bé per, si hem d'haver una tertúlia, poder parlar, no?, amb coneixement de causa. Però no ho tenim, no?, de moment. Bueno, la qüestió és que aquestes concessions jo no les veig per ser dolentes, sinó que el tema és que estigui ben gestionada, i això ho determina qui estigui al front, no? Qui sigui el concessionari, i si té com a obligació, si s'autoimposa com a obligació fer-ho bé o no, o ho té doncs una mica més. En aquest cas jo crec que és molt millorable i ja està, no és una qüestió de criminalitzar el concessionari, al contrari, dona un servei i serveix a 5.500 persones que van allà doncs, un cop al mes, un cop a la setmana, el que sigui, no? Són usuaris, perfecte, molt bé, i ho tenim, no? Disposem d'aquesta infraestructura, d'aquest servei, però ha d'estar ben cuidat, com deia l'Ariana, perquè si no, pues no. I s'han de preveure possibilitats de, no sé si sancionar, però empènyer el concessionari a fer-ho bé, mecanismes.
Esther. Sí, no, jo volia fer, ara o sigui, canvio una mica el rumb de la conversa, potser, però sí que m'agradaria fer una mica de mirada cap al futur, no? És a dir, crec que tenim, no diré del tot detectats, evidentment, però crec que prou ben identificats quines són aquelles incidències, no?, que afecten en el dia a dia de les persones usuàries. I tu, Álvaro, deies alguna cosa com, o sigui, quan una incidència és més o menys greu, no? Jo crec que una incidència és greu quan es perpetua, no? O sigui, que l'ascensor, per posar un exemple molt clar, que l'ascensor pugui no funcionar un o dos dies, jo crec que això entra dins de l'imaginari col·lectiu de qualsevol persona, no? Les coses poden espatllar.
No,
però quan es perpetua durant 6 mesos, no?, que la gent que va amb cadira de rodes, que va a la piscina perquè s'entén, no?, que aquesta activitat física li va bé per ell mateix, no pot ser que estigui durant 6 mesos canviant-se en un racó i entrenar a la piscina sortint al carrer, que a l'estiu mira encara rai, però a l'hivern entenem que no fa cap tipus de gràcia, no?
I tenir en compte, perdona, que
sí, no.
Tenir en compte que l'ascensor l'ha d'arreglar una empresa d'ascensors, no?, que són
exacte,
els especialistes,
sí, sí.
Perquè a més és obligat mantenir o sigui, que es faci un contacte de manteniment amb una empresa especialitzada, és obligat això per un ascensor, encara que el tinguis a una casa particular. és la, sí, sí, l'empresa d'ascensors, i si no, i si no està complint, se'ls hi demanda. Mm-hmm. M'entens o no? O sigui, però no es, no es pot...
Per això mateix deia, no? De, o sigui, intentar identificar, o ara que més o menys sabem quines són aquelles coses que no funcionen, estic del tot convençuda que aquesta concessió permet una certa flexibilitat en els serveis que està oferint ara mateix. De fet, en la notícia que està, juraria que era en aquesta notícia que vau publicar, o no sé si en algunes xarxes de la regidora d'esports, explicava que s'augmentaria el número d'activitats a la franja horària de les 9 del matí. Per tant, o sigui, hi ha l'opció a fer alguns canvis. Per tant, jo crec que ha arribat el moment d'escoltar quines són aquestes demandes més crítiques o més compartides per part dels usuaris, intentar aplicar aquelles que són possibles i, sobretot, començar a tenir la mirada posada a partir de l'any 2033, que és quan acaba aquesta concessió. Què farem, no? Què farà la ciutat de Sant Cugat el 2033-34? Seguirem el mateix model? S'apostarà per un nou model o per un model una mica diferent? Entendrem només l'espai de la Rambla del Celler com a gimnàs municipal, o tindrem la capacitat d'integrar altres espais de la ciutat i podrem tenir un sistema més divers i més ampli de la ciutadania, una ciutadania que entenem i sabem també que des de l'any 2020 fins ara, i més en vistes al 2033, s'ha doblat i tot apunta que seguirà creixent, no? Jo crec que és el moment de fer-nos una miqueta forts i grans amb això i començar a construir el futur. I per mi, jo crec que això ho deies tu, Ari, a la intervenció, hi ha una cosa que és bàsica i essencial, que és la comunicació, no? O sigui, que Eurofitness mantingui informats els usuaris de tot allò que passa en el centre, que és evident que poden passar-hi coses, poden passar incidències, però crec que la informació, i ho deies tu, Ramon, també la protecció de dades, crec que és bàsica i potser no ho estem fent del tot bé.
José María.
Sí, jo crec que un dels principals problemes també és que no va relacionat a la llei de contractes amb la gestió que hi ha posterior. I aquí és un dels principals problemes que tenim. Que la llei de contractes no, d'alguna manera, no veu quina implicació té després la gestió d'aquest servei. I aquí tenim un problema. Sí que és veritat que la nova llei de contractes parla de l'establiment de servei. I en aquest cas estaria d'acord amb el que deia l'Àrea en el seu moment. Hem de veure quin servei hem d'oferir. Jo en aquest cas estaria diferent entre el que deia l'Àrea i el que deia l'Àlvaro. Hi ha serveis que jo puc entendre que es poden internalitzar, i altres, tallar amb l'Àlvaro, que són suficientment grans, ja a vegades ho hem parlat amb l'Àrit, amb tu, que jo crec que no serien d'alguna manera factibles, no, en aquest sentit. Però hem de tenir una flexibilitat, o sigui, els contractes han de mantenir aquesta flexibilitat per poder-se adaptar als canvis. O sigui, això que siguin 30 anys i que la ciutat hagi crescut, això no és un problema dels usuaris, això és un problema de qui es presenta un contracte i a una licitació i fa una baixa. Moltes empreses fan una baixa per acabar accedint a aquell contracte i reduir el seu marge de benefici.
I també com redactes tu els plecs, al exacte. Final, aquesta visió.
Quan aquestes empreses estan fent el servei, se n'adonen que, hòstia, no llego. I això ens ha passat amb altre tipus d'empresa que diuen, no, és que no llego. Ostres, tu et vas presentar amb aquestes condicions, vas fer la baixa, tenint en compte que tu arribaries a poder cobrir el servei. No és el problema de l'Ajuntament, i per tant no és problema de l'usuari que aquesta empresa, en aquest cas, no arribi o no els hi surtin els números. Es va presentar amb unes condicions, ells tenen els seus especialistes i els seus tècnics dins de l'empresa que entén que van fer els càlculs de creixement de la ciutat, i per tant, si no poden accedir-hi, evidentment, que es cancel·li un contracte. Jo també estic una miqueta amb l'Eloi, no perquè n'estigui en contra, sinó perquè el mentrestant, la gestió del mentrestant, aquí la complicació encara seria pitjor, en aquest cas, si els plecs no ho estableixen. Per tant, jo crec que és més complicat del que tot sembla, en aquest cas.
Ramon.
Sí, bueno, jo crec que sobre el debat aquest de si concessió sí o no, a vegades, no? Sobretot en la línia que deia l'Ester, el que podem fer és mirar el futur i de cara, sobretot a les properes concessions, com actuem i com deixem d'actuar. Llavors, jo puc entendre que hi hagi un element de dir, ostres, és que hi ha una inversió que no podem assumir i per tant anem a obrir aquest meló i valorem aquestes coses, però no només hem de tenir en compte si està ben gestionat o mal gestionat, hem de tenir en compte si mantenim el control públic del que passa i el deixa de passar allà, i si podem ser transparents amb les dades, perquè al final també el que deia ara el José, no? És a dir, si la concessió es pot acabar perquè l'Ajuntament li diu prou o perquè l'empresa diu ja no la vull fer més. Uh-huh. Llavors, què passa en aquest moment, no? És molt difícil de gestionar aquest moment.
Hi va haver una amenaça amb l'episodi aquest.
Hi ha passat alguna vegada, no? En algun pàrquing, per exemple, també, alguna cosa d'aquestes. Llavors, l'Ajuntament necessita tenir control, dades i coneixement del que està passant en aquesta concessió per si se n'ha de fer càrrec en un moment donat, no? I, per tant, això també és rellevant. Llavors, tenint en compte això, jo llenço una pregunta, i sí que estem al final i tal, però és amb el complex esportiu de Mirassol, per exemple, no? Un equipament que estem construint amb una inversió pública, completament, i per tant ja està la inversió, no, o sigui, el concessionari o qui gestioni aquest equipament no ho ha de fer invertint en construir una piscina, diguéssim, no? Perquè ja l'hem construïda. Llavors, la meva pregunta és, quina gestió farem d'aquest equipament? Perquè encara no, almenys l'oposició, no tenim cap informació de si s'està tenint un debat sobre quins mecanismes de control establirem, si cometrem els mateixos errors o no que estem cometent a l'Eurofitness, i en la línia del que deia l'Ester, quina visió global de model de ciutat, de futur dels equipaments esportius i de tal, incorporarem en aquesta gestió, perquè si hem de fer una altra gestió a 70 anys pel complex de Mirassol, ja no ens permetrà tenir el debat aquest de cara al 2030, no? És a dir, 33, no sé. Vull dir que no? Estarem cavalcant models concessionats privats sobre els que no tindrem control, no tindrem transparència, no podrem fer incorporar uns valors de servei públic que crec que és imprescindible.
Marcos.
Sí, jo he empezado mi intervención diciendo si se cumplía en el pliego de condiciones el contrato de los usos y servicios de la concesionaria, ¿no? Y esto es lo que tiene que determinar la comisión de seguimiento. Yo he dicho que tenía que ser muy prudente. No he dicho de revocar la concesión. Yo he dicho que en el caso que no se cumplan, se debe revocar la concesión. Y que sea complicado o no, pues bueno, es que esto, en fin, al usuario y al contribuyente les igual, sinceramente. O sea, se ha de revocar si no se cumple el pliego de condiciones, sin ninguna duda. Entonces, pues bueno, simplemente es la responsabilidad del ayuntamiento, es lo que tiene que hacer.
Ari.
Estiguem uns partits més a favor de la gestió directa i la internacionalització, o altres més a favor d'aquesta patència més pública o privada, no? o de concessió. Crec que sí que surt una mica aquí, no? Que les concessions a tants anys poden ser un problema. Crec que aquí sí que podríem estar tots bastant d'acord, no?
Jo no.
Val. Com o no?
El contingut, bueno, dels plecs.
Sí, el que vinc a dir és una mica el que deia el Ramon, no? O sigui, posem-nos, aprenem també d'allò que no estigui funcionant bé, doncs si ha de ser pel complex de Mirassol o han de ser per aquestes noves concessions, què fem, no? Què podem millorar? I en aquest sentit també tiraria aquí, sisplau, i demanaria al govern, en aquest cas de Junts i Esquerra, que tinguin molt present quines concessions faran. I aquí poso sobre la taula la residència. Una residència que ja no entrarem en el debat, però que ja s'està fent una concessió de 75 anys en un servei tan bàsic i essencial com és aquest, que ens pot portar més problemes. Bueno, nosaltres en veiem molts, de problemes, però si ens centrem en el que avui veníem a parlar, doncs quins poden ser els problemes que ens trobem en una residència, no? Quan ja ens hem trobat tants en un equipament esportiu.
Eloi.
No, només un petit apunt primer, que l'Ari comentava el tema de les quotes. Crec que quan parlem de quotes també de fitness, hem de saber separar molt bé el que és un complex com el de Rambla Celler, que seria equiparable a altres, bueno, potser no cal dir noms, però ha de tenir piscina i fitness. No té res a veure la gestió i la quota d'un centre de fitness amb piscina i gimnàs i sales i això, a una altra cadena on li treus la part de la piscina i d'aigua, que els costos, comentava abans, que baixen moltíssim, i per tant les quotes... Jo crec que si fem una comparativa entre el Celler i els clubs privats equiparables, crec que estem bastant per sota, però bueno, ara no entraria...
No.
Pensava que...
No vull dir noms, però ni tampoc que paguen, eh?
Jo sí que ho dic, el DIR val 5 euros sí. Més en piscina.
Sí,
no estic hi ha un altre dos carrers d'aquí que val el mateix i no té piscina.
Però no tenen 5.000 socis, tampoc.
Eh?
No tenen 5.000 socis que paguen.
No tenen més, segurament, però bueno...
No.
El DIR?
Home, has de mirar la cadena completa, però bueno, és igual, el fet...
Quants euros
fitness? Podria posar en valor posar en valor que no és el mateix gestionar un fitness amb piscina i sales i tal, que un fitness on no té aquesta dificultat, no? I que comentava Ramon que el centre de Mirassol aquàtic que ja està acabat, no està completament acabat. Sabeu que es va licitar per fases, s'acaba la primera fase, que és la construcció de la piscina, l'edifici, però hi ha una part del contingut i acaba, o sigui, el contingut i acabar el que seria el continent no està dintre d'aquesta primera fase. Per tant, aquí està venint la dificultat de decidir quin és el model que optarem per la gestió, perquè manca inversió abans d'obrir aquest... Amb la totalitat es pot obrir la piscina i pot funcionar, però hi ha una part que no està acabada. Per tant, això és el que estem intentant esbrinar per fer una bona gestió i incloure tot aquest aprenentatge en, un, en una concessió.
Bé, doncs no tenim temps per més, ho deixem aquí. Estarem pendents, però, de la gestió de l'Eurofin des del centre, del futur complex de Mirasol que s'ha posat sobre la taula, de la residència... Tenim diverses coses que han sortit avui. De moment ho deixem aquí. Exacte, però estarem al cas. Ho deixem aquí. La informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Moltes gràcies a tots.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. Gràcies.